comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Que està mirant si hi ha neva. Espera't, el Meteocat.
Ah, on se suposa que ha d'estar nevant?
Ah, no, jo miro Vic, allà a casa, a veure si podré tornar llavors.
Roger, perdona, moment, em sembla que no és un dia on haguem de començar el programa parlant de si nevarà Vic, perquè estem probablement davant d'una de les notícies més impactants dels últims 2 anys.
Tan atenció, gros, tan gros és això?
Atenció, perquè els rumors cada cop sonen més fort. El que abans era un brunzit comença a ser el crit de la multitud.
Ai, Déu meu.
S'està començant a comentar que pot haver-hi aquí una nova relació que no ens esperàvem, entre 2 famosos catalans.
Hòstia, digue-ho ja, perquè realment estàs anant tan a poc.
Per una banda, hi ha el català Biel Juste. Pels qui no el tingueu situat, és conegut des de fa anys per ser model i també per ser fundador d'una empresa de joies que es diu Tugeis.
Val.
Ell va passar el cap d'any a Costa Rica.
Molt bé.
Te'n recordes de qui va passar també el cap d'any allà? I estas ganas no se
van. Home, l'Aitana Ocaña, que va publicar aquell post on deia pura vida.
Efectivament, i que tu vas relacionar-la amb el...
amb en Shawn Mendes, perquè també va posar pura vida i dic, mira, aquests estan embolicats.
Sí.
De tal manera...
Doncs exacte, l'Aitana Ocaña, Aitana Ote per la família, que s'havia dit que hi havia anat a Costa Rica amb en Shawn Mendes, resulta que aquesta informació és absolutament falsa perquè cadascú hi va anar pel seu cantó. Això ja tanquem aquesta carpeta en
sí,
una banda.
També té sentit.
Deixem-ho resolt. Ara bé, amb qui sí que sembla que tot indica, i aquest cop de veritat, no només per un post on posa pura vida, que va anar al país caribeny, és precisament... el català que abans comentàvem, Biel Juste.
¿Qué ha pasado, Aitana, este fin de año? No, no ha sido con Shawn Mendes. Esto es lo que nos han querido disimular, despistar. Lo ha pasado con Biel Juste, este modelo catalán y creador de una marca de joyas. Y es importante porque fijaros en esta joyita. Es más que aquí luce Aitana. Y Violeta, una de las amigas íntimas de Aitana, que también estaba en Costa Rica junto a Aitana, subió la foto de las uvas y con estas cajitas de la marca de Biel. Es esta marca.
Això ho estàs explicant l'Anna La Salseo, que aquest nom d'usuari de TikTok pot ser més icònic i més famosa, l'Anna, amb dues N's, catalana.
És molt bon nom perquè realment saps el que t'explicarà i és una gran investigadora perquè amb material públic ella ha anat ajuntant informacions i detalls una i jo gran, me la crec bastant, eh?
Una gran investigadora o una gran paranoica. També s'ha fixat en unes bambes que es veuen en una foto de l'Aitana anant en quad, atenció.
Fijaros en la moto que lleva Aitana y en los zapatos de dos, de parecen zapatos de hombre, pero es que casualmente es la misma moto que lleva Biel. Se dice que Biel lo dejó con Carlota Bruna y de hecho que también lo relacionaron con Tini, pero el caso es que lo que es seguro es que Aitana...
Realment, si et mires atentament el vídeo i et fixes en els detalls que diu l'Anna La Salseo a TikTok, encaixaria bastant, que els dos estaven allà i també el que deia ella, que en Biel Juste ha tingut una relació molt llarga amb la Carlota Bruna, que hem sentit sovint aquí a Catalunya Ràdio també.
Sí, per posar una mica de context és això, el Biel Juste és una persona que durant 10 anys ha estat sortint públicament amb un altre influencer que es diu Carlota Bruna, que es dedica sobretot a la qüestió mediambiental, a fer divulgació pel medi ambient. Aquest estiu van publicar algunes fotos junts. També es comenta per desmentir les informacions aparentment falses que relacionaven el Biel Juste amb la cantant argentina, la Tini, que a tot això tornem a recordar que la Tini és l'exnòvia més important de Sebastián Yatra, que al mateix temps també és l'exnòvia de l'Aitana.
Per favor.
Però és que, escolta, nosaltres ens pensem que els famosos són tan diferents a nosaltres i són exactament com nosaltres.
Sí, nosaltres
tu no et
també...
passa amb la gent de Vic, d'allà, del teu institut,
Vic,
que tots esteu liats amb tots?
De la feina, si tot Déu es lia amb tothom, a la que et descuides.
Doncs sí, t'acabes relacionant i és al final és tot molt petit i el món és un mocador. Doncs això, es deia que aquest post que van fer a l'estiu, tornant a recordar que estaven junts, era per desmentir les notícies aparentment falses sobre que la Tini i el Biel estaven junts. Ara fa molt que no els veiem junts a xarxes, però també és veritat que en el cas de la relació de la Bruna, de la Carlota Bruna i del Biel Juste, tampoc és una pista realment, això de que ho hagin deixat, perquè no són com l'Alba Paul i la Dulceida, que constantment pengen fotos
no,
plegades.
Hi ha molts pocs continguts que comparteixin.
Exacte.
Tots.
Potser pengen dos fotos a l'any. Llavors és veritat que estem en aquell moment d'expectació de dir, realment ho podrien haver deixat. Hi ha fonts properes a la parella que diuen que sí, jo no ho tinc del tot clar. I encara que ho haguessin deixat, i perdoneu per fer sempre aquest paper, però és que pot ser que l'Aitana hagi anat amb el Biel Juste de viatge a Costa Rica i que no siguin nòvios.
Que siguin amics,
i més tenint
també,
en compte que hi havia sí, l'amiga sí, Violeta sí. de l'Aitana, vull dir que hi havia com una sèrie de gent a part d'ells dos, que no hi han anat només ells dos.
Podrien ser amics.
Ara, que ens encantaria que fossin nòvios.
La il·lusió que ens generaria aquesta
brutal.
Possible parella seria realment
no,
increïble.
A mi em donaria tants anys de felicitat. Mm-hmm. Et diré una cosa. A més, coneixem la família del Biel. El pare del Biel era oient nostre, jo personalment me l'estimo.
Jo me'l trobo a vegades venint a Catalunya.
Meravellós.
És un senyor que va amb barret sovint.
És un senyor fantàstic i només d'imaginar... A més, és un senyor molt català, llavors a mi em fa molta il·lusió imaginar-me l'Aitana a un sopar de Nadal amb la seva parella parlant català, perquè jo sé que el pare del Biel Justet no canvia de llengua. És que me l'imagino ja allà xerrant-li en català i crec que l'Aitana li aniria molt bé, perquè jo la noto molt enyorada. Noto que necessita una excusa per tornar a reconnectar
amb
la terra.
Arrels, amb les arrels. Estaria molt bé, us aniríem informant si tenim més detalls en els propers dies.
I com sempre, si vosaltres sabeu alguna cosa sobre aquest rumor, ens podeu escriure al 677-27-1058.
El dius d'una manera? Sembla que estiguem donant la 11.
Al 677-27-1058. Nois i noies, doncs, o al nostre sí. Instagram o Twitter, que no surti d'aquí.
I parlant d'Aitana. Dime que es lo que puedo hacer, como te puedo tener. Segons ha avançat Algo Passa TV, la catalana visitarà aquest diumenge l'Acadèmia d'Operación Triunfo i ho farà 7 anys després del seu pas pel programa. Tinc moltes ganes de veure-la, diguéssim, relaxada en un lloc que ella domina i a veure què els diuen els concursants aquest any i quin tipus de conversa tenen. Creus que en traurem alguna cosa interessant?
T'anava a dir que jo tinc ganes justament de veure si realment acaba l'Aitana visitant l'acadèmia i no perquè ella no vulgui, perquè se sap que l'Aitana té molt bona relació no només amb tot l'univers d'Operación Triunfo, sinó amb el record de quan ella hi va ser. No és una persona que tingui com conflicte amb l'acadèmia, però jo crec que té tanta feina que m'estranyaria que pogués trobar realment un forat per visitar-los.
Bueno, de fet, la notícia és que està confirmat que hi
ja,
passarà aquest
diumenge. Dient,
tu creus que li sortirà alguna última hora i que al final no hi anirà?
Jo t'estic dient que fins que no ho vegi amb els meus propis ulls. Bueno, la imatge de l'Aitana Segudeta en aquell sofà que tenen allà, que ja es veu que és incomodíssim, jo no m'ho creuré, però no per res, sinó perquè em sembla que aquesta noia té molta feina.
Marc Andreu, molt bon dia.
Bon dia, pendons.
A veure, tens informació sobre si la tindrem a l'acadèmia o no, l'Aitana?
O sigui, jo m'havien dit que s'estava treballant, però no només perquè es vagi a l'acadèmia. Si va a l'acadèmia diumenge, recordem que la gala és dilluns, per tant, significaria que dilluns faria actuació a la gala, perquè normalment ja ho fan amb aquests personatges que venen el mateix dia o el dia següent, que actuen o fan una intervenció a la gala com a jurat. Potser la trobem com a jurat també a Hotel dilluns en aquesta propera gala.
Per això vol dir que passaria 24 hores a l'acadèmia.
No, vull dir que aniria a Barcelona a descansar,
bueno,
però
sí,
aprofiten el viatge que estan a Barcelona per anar a Terrassa dos cops.
Molt bé, doncs haurem d'esperar aquest dilluns a veure si realment hi ha anat i què ha explicat i també si ha actuat. És una cançó de l'Albany, un artista que jo no tenia controlada, però que es veu que és un dels grans noms de l'escena trap espanyola, que se les ha tingut...
Com ho has dit?
És que he dit tantes coses. M'he dit el què?
Albany.
Com es
jo
diu?
Jo diria Albany.
Albany. Doncs a veure si algú ens pot donar un cop de mà, perquè sí que tenim un departament de lingüistes en aquesta casa, però ella com ho diu?
Jo crec que diu Albany.
Albany.
No, Albany.
Albany seria amb accent,
no? I no el porta.
No el porta.
Perdona, segueix, que he tallat.
Albany. Bueno, una de les grans artistes del trap espanyol que se les ha tingut amb una catalana que es diu Batguiel. Cuando yo te bailo sé que tú te vuelves loco, especialmente si te lo hago poco a poco. Tot plegat ha començat a TikTok, on l'Albany estava fent un directe contestant les preguntes dels seus seguidors i li han preguntat si tenia pensat fer alguna col·laboració amb la Batguiel.
¿Para cuándo el tema con Batguiel? Dios mío, lo he leído sin querer. Pues cuando ella quiera, porque no hace ni puto caso a la gente que no es famosa. ¿Lo entendéis ya? Porque me tenéis hasta los putos cojones. Que yo sé que la amáis y yo también la amo. Y la conozco y me cae súper bien y la amo. Pero no se va a hacer un tema conmigo porque no soy nadie. ¿Lo queréis entender de una puñetera vez? por favor.
Pocs segons després jo crec que veia que anava una mica passada i ha intentat suavitzar una mica.
Que no es que no sea famosa, pero que yo no manejo números muy grandes y yo entiendo que la gente que está pegada a un nivel mayor no se quiere hacer temas con gente que no está tan pegada. Entonces dejar de preguntármelo ya porque yo me cago en la puta.
La gent també, eh? Jo a vegades em penso que dic tacos, però aquesta noia sí que realment...
Sí, que jo l'he vist molt, 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 molt emprenyada. Què ha passat? Que Batguiel ha contestat, eh?
La Batguiel ha dit, ja n'hi ha prou. Ja n'hi ha prou d'aquest color. I ha comentat, a més, d'una manera com molt informal, perquè ho ha comentat senzillament en un dels vídeos que s'ha publicat d'aquest fragment concret del directe. Diu, ja, 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 ja. Yo hago temas con quien me da la gana. Me gustó Bum Bum de Cafu Banton, le hice el remix. Me gustó Qué Rico de El Dani y Titico. A veure, tot això per posar-vos en context són, són col·laboracions i cançons que ella ha fet amb artistes que no són tan coneguts, etc. Com per justificar que no només fa col·labos amb gent que estigui pegada.
Però molt bé, rotllo Wikipedia citant, clar, eh? Ella citant, diu, no, no, meravellós.
No sé què està diciendo. Qué pereza cuando te va bien todo el mundo se pone a hablar mierda. Habláis del negocio de la música sin saber nada. Mi discográfica no elige con quién hago los temas. Las decisiones creativas son mías.
Molt bé.
La Bat està molt contestant molt últimament, eh?
En aquella casa s'està contestant molt, perquè, sí, sí, ahir la Mosca també contestava les llistes aquelles que s'havien publicat.
Però és que a mi em sembla bé, perquè també arriba un punt que dius, és que és el que diu ella, per què ara que em van bé les coses la gent ha de dir merda? Tot perquè no vull fer un tema amb tu. Potser no m'agrada la teva música, potser no és el moment, potser no m'interessa, potser encara no hi ha... Potser fem més música molt diferent. Potser soc molt fan teva, però no encaixa. És que la Batguiel, encara que fos molt fan dels Amics de les Arts, tu t'imagines una col·laboració, doncs no tindria sentit, potser no encaixa a nivell editorial. Per què tens la necessitat d'inventar-te, o encara que sigui veritat, de parlar malament dient no, és que només li interessa la gent famosa. Mm. En aquesta casa defensarem la Bat fins al final. Miss Guiel, sempre amb tu.
En aquesta casa també tenim un meravellós equip de lingüistes que estan al nostre servei i que ens confirmen que és el Bani, que ella mateixa diu en una entrevista que, bueno, que es diu així el nom. Gerard Piqué, què? Ve de gust parlar una mica de Piqué?
Gerard!
Bueno,
sempre ve de gust.
Mira,
Gerard!
Va, posa'l.
Culers, sóc el Gerard. Fa setmanes, mesos, que molta gent parla de mi. Fins ara no he dit res. Però ara vull ser jo el que us parli de mi.
Amb aquest vídeo, Gerard Piqué anunciava el novembre del 2022 que es retirava del futbol professional i ara ha publicat un tuit que ens desperta algunes incògnites perquè diu que hi vol tornar. Ha publicat, diu, és un nou any i després de pensar-ho detingudament he decidit tornar al futbol. Ho trobo molt a faltar, aquest cop no serà com a jugador, serà com a entrenador. Compartiré més detalls a finals de setmana. Per tant, hem d'estar pendents de si divendres diu alguna cosa.
Gerard Piqué! Llavors...
Que bé que hagi fet el tuit en català, també. No,
no home, no, l'ha fet en castellà i ho he traduït, vaja, perquè a vegades d'allò.
Vaig veure un tall de Som Eva, de la plataforma jove de la corporació, on, de 3CAT, perdoneu, on explicava al Gerard quins són els seus artistes catalans més escoltats. Manel, Els Pets,
clar.
Sau. Bueno, és que és un més.
És un català que escut al 87, és el que ha d'escoltar.
A mi quan va dir Manel se'm va cardar la pell de gallina, el vaig perdonar. Jo ja he oblidat totes les coses dolentes que per mi ha fet el Gerard Piqué i he oblidat tot lo dolent que jo he dit del Gerard Piqué. Que ho recordo que ja vaig fer un tuit icònic que és Piqué, cabron, que encara hi ha mitjans que bueno, se'n fan ressò. Doncs. Espero que ell ho hagi oblidat també, perquè per mi, borrón i cuenta nueva,
li
que diuen els castellans.
Que li han dit coses
tot,
pitjors,
Piqué.
Malauradament. No
Piqué,
piquis,
quan vulguis.
No cridis.
Gerard.
Aviam, què?
Gerard
ja
Piqué.
Què?
Quan vulguis quedem i cantem cançons de Manel, perquè més fa pinta de ser el típic tio que estàs a una festa, et treu la guitarra i diu, et pensaves que només sóc guapo i si jugo a futbol? No, guapa, també toco la guitarra.
És que quedaria bé a Manel, Piqué.
Clar, perquè té aquest perfil en realitat de Guillem Gisbert. El que passa és que el Guillem Gisbert fa veure que és humil, quan és clarament una mentida i és encara més egocèntric i s'ho té més cregut encara que el Gerard, i el Gerard, en canvi, i això sí que és veritat que jo el defensaré sempre, ell va de cara, ell és un tio ambiciós, ell trenca amb aquesta idea de catalanitat que tenim de, ai no, de falsa humilitat, tal. No, ell és ambiciós, ell es vol menjar el món. estic a favor de Gerard Piqué. Ja ho esteu notant, no? Jo m'ho estic notant a mi mateixa.
Hòstia, com se m'has emportat de la notícia? Que he consultat ja unes fonts properes a Piqué, que anava a llegir uns whatsapps i de cop em trobo parlant de Manel.
Fa 30 minuts que parlo sola.
No, realment.
És un programa d'autor, ja.
On jugarà, doncs?
Quan calli, intervindré, pensava.
Disculpeu.
A veure, he demanat a l'entorn proper de Piqué, una persona que el coneix, dic, a veure, el tema aquest que està anunciant va en sèrio? Què ens explicarà? Llavors, un parell de coses. Per ser entrenador d'equips bons, de primera i segona divisió, has de tenir el carnet d'entrenador.
Ah, sí, hi ha d'això, eh?
Et diré que sí. Em sembla tan cutre, el carnet d'entrenador.
Bueno, has d'estudiar per ser entrenador de futbol.
Ja, però vull dir-te, llueix com el carnet de monitor de lleure, saps? Que no, fas un mes de classes i te'ls treus.
Molt més complicat, hi ha molta gent que estudia molt per tenir aquest carnet. Piqué no té el carnet d'entrenador. Jo he demanat a veure si potser l'estava acabant o estava estudiant. I no consta això en el seu entorn que estigui estudiant, perquè és veritat que va plegar el 2022 i porta un any i mig, dos, liadíssim amb la Kings League i, per tant, no ha tingut temps.
Liadíssim amb la Kings League i amb la Clara Chia.
Llavors...
Que els vam veure junts, aquest any, que hi ha molta gent que pensa que potser ho han deixat.
No, calla.
Perdona, però jo ahir, mentre sopava amb la meva família, em van preguntar, ai, la Clara Chia encara estan junts? Dic, sí,
van passar
perquè
el cap d'any junts.
Van passar el cap d'any junts. La gent no ho sap, ells no ho han publicat a les xarxes, deixa'm actualitzar-ho, que ets molt pesat i em vols censurar, ets un masclista.
Què dius, ara? Què estàs dient? A veure,
reflexiona sobre la teva...
Anem al futbol.
Llavors, jo només vull recordar, per qui no estigui el cas, que Gerard Piqué té un club de futbol, que és l'Andorra. Llavors, podria posar-se a entrenar l'Andorra B, per exemple? Si el primer equip de l'Andorra està a segona divisió i això... No ho sé, són preguntes...
O la Kings League, no també, de sobte.
Llavors, també es deia que potser, això s'ha comentat a la nostra redacció, abans de començar el programa, que potser Piqué, que ja li agrada una mica... anunciar coses i llavors que
no siguin del tot veritat.
No siguin exactament
una mica
veritat, que li agrada una mica vacilar,
també.
Que tingués relació amb alguna cosa o amb algun equip de la Kings League, perquè sí que sabem que la setmana que ve s'anunciaran novetats per la propera temporada de la Kings League. No ho sé, en tot cas, ell ha dit que a finals de setmana ho sabrem i ens haurem d'esperar, com a mínim, fins divendres. Tenim temps de comentar un dels documents d'aquesta setmana de l'Hormiguero. A veure, què ha passat?
Sí, que dilluns van a l'actriu Sofia Vergara, la coneixeu tots, no suposo, l'heu vist a Modern Family interpretant la Glòria, la mare llatina de la família, doncs van a presentar la nova sèrie que té en Netflix a l'Hormiguero, com totes les estrelles fan quan venen aquí. Què va passar? Doncs que l'entrevista va ser bastant tensa i vam haver moments com aquest.
Gloria Pritchard era mi personatge en Modern Family.
¿Cómo dices Modern Family? Modern Family.
¿Cómo digo en inglés?
Es que en inglés como que...
Es ¿me que sale tengo... mal?
No, no.
Que... Ah, porque hablas mejor
tengo
inglés
yo...
que yo.
Sí.
¿Cuántas nominaciones al Emmy tienes tú en Estados Unidos? ¿Cuántas veces te nominaron a los Golden Globes, perdón?
Pim, pam, pim, pam, pum, bueno.
¿Cuántos te nominaron al SAG Award, perdón?
Tápate. ¿Eh? Aprieta los dientes.
Ja veieu, és una recopilació que ha fet l'APM de diferents fuetades que li va fer amb aquest to irònic la Sofia en el Pablo Motos. Clar, és un vídeo que durava 2 minuts i mig i que quedava molt retratat Pablo Motos perquè realment al públic li agrada molt veure com pateix del que sempre ell dona de masclisme i homofòbia i tot el que envolta Pablo Motos.
Jo ho sento, però jo no veig res del que la gent diu que veu en aquest vídeo.
O sigui,
a mi em sembla que hi ha complicitat, que és una senyora fent promoció de la seva sèrie, el programa més vist d'Espanya, fent bromes amb el presentador i jugant amb el vacileo, però sense en cap moment realment ridiculitzar-lo de veritat ni exposar-lo. No ha anat a l'Hormiguero a boicotejar-lo des de dins. I veureu així, és d'il·lusos.
A veure, bé, amb boicotejar-lo des de dins, evidentment que no, però sí que si coneixes una mica com és la Sofia Vergara i com és ella i fa les entrevistes, en veient-ne altres, sí que veus que sempre té aquest punt irònic i que són entrevistes molt més amables. Llavors, aquí potser ja venia una mica apresa de com és el tipus de programa i com és ell com a presentador i va intentar colar-ho. Realment és una mica aquest to irònic que te'l pots interpretar de moltes maneres. La veritat és que veient el tall aquest de l'APM, aquesta peça que han fet de 2 minuts i poc, amb totes les fuetades juntes, sí que dius que hi ha una mica de tensió entre ells dos i que ella marca molt la distància. En aquest cas sí que es veu com molt recollit. Es veu, i fins i tot ho han vist, entenc, els de l'Hormiguero, perquè a Twitter, el vídeo que han pujat amb aquest fragment de l'APM, estil molt APM, amb els seus talls que posen Ole Tu i tot això, doncs estava funcionant molt bé, portava més de 3,5 milions de reproduccions.
A mi em fa un cringe aquesta mena de vídeo.
Algú l'ha denunciat i llavors ha quedat bloquejat.
Pablo Motos a casa seva amb 6 ordinadors.
Però veure,
no,
algú,
aquest vídeo, bloquegem-lo!
Amb una persona sola no n'hi ha prou, és entenc molta gent la que ha de denunciar.
I que suposo que també si hi ha algú que té els drets d'autor, que és el que han dit, no? El contingut s'ha desactivat en resposta a una denúncia del titular dels drets d'autor.
Dels drets d'autor. Llavors sí que...
És el Pablo Motos a casa seva en pijama.
Que sempre, bueno, últimament es comenta que Pablo Motos porta molt malament les crítiques i tot el que es diu d'ell, i que de seguida que algú se'n riu una miqueta des del programa i intervenen.
És que no és el primer cop que es fa, vull dir que això a Twitter ho hem vist altres vegades. El que passa ara és que, clar, tothom ja s'havia baixat el vídeo aquest recopilatori de l'APM i l'estan tornant a pujar en moltes comptes diferents. No crec que el Pablo Motos es dediqui a anar buscant tots els comptes. Creus que sí, eh?
4 minuts i arribem a 2:15 del migdia. Pau Espark, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com va tot?
Bé,
eh? No, és que ve amb una tassa. Ve amb una tassa normal, una tassa que no és corporativa.
Perdona.
Però vas fotre una enganxina del 3CAT.
Sí.
I llavors aquí hi ha un disseny que realment no acaba d'encaixar, això.
I el problema és que l'enganxina del 3CAT s'ha anat allò desgastant i ara ja sembla una mica una nova versió del logotip.
Molt bé. Bé, ara farem 3 minuts de pausa i a la tornada...
Le tengo que agradecer a Ney por haberme aconsejado venir aquí.
Dani Alves, novetats sobre aquest cas.
Sí, i que quedi clar que aquestes declaracions que sentíem de Dani Alves i mencionant a Neymar són d'arxiu, no actuals, perquè Alves està a la presó, aviat farà un any que hi és, per l'acusació de violació en una discoteca de Barcelona, i en les últimes hores hem sabut que la família Neymar li hauria deixat diners. Ara explicarem ben bé per què.
Doncs va, tots els detalls d'aquí uns minuts. Marc Andreu, que vagi bé.
Que vagi bé.
Clar.
Sí.
Marc Andreu, estàs guapo últimament.
Sí, ara t'ho anava a dir. Tira, anem a publi, va.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. 1, 2, 3. Que no surti d'aquí, la vida dels famosos a Catalunya Ràdio.
Seria greu trepitjar els petos de 2:15 del migdia. A veure, Pau, Dani Alves ha demanat ajuda a la família Neymar per afrontar el judici per violació. I el pare de Neymar li hauria donat 150.000 euros a Alves per avançar els diners de la possible indemnització a la víctima.
Sí, és una informació que ha publicat el mitjà brasiler UOL, que explica que hi ha hagut aquest favor econòmic entre els futbolistes Alves i Neymar, que per situar és conegut que tots dos tenen força relació, de fet s'han definit com amics i a més han coincidit a la selecció brasilera i han compartit equip al Barça i també al PSG, que es va dir que Alves havia fitxat amb el PSG per Neymar, i ell va explicar que no es movien pels diners.
La gente piensa que todo en la vida es dinero, pero al menos para mí, yo estoy seguro que para Ney también, el dinero es solo una consecuencia de nuestro trabajo, ¿no? Que nos proporciona vivir, nuestra familia vive bien.
Són unes declaracions d'arxiu de quan Alves i Neymar jugaven al PSG. Ara Alves és a la presó catalana de Brians 2, que hi va entrar a finals de gener de l'any passat, després que una noia el denuncies per violació a la discoteca Sutton de Barcelona.
Una cosa que a mi em costa d'entendre és per què li han hagut de deixar diners si se suposa que aquest senyor deu ser ric, no?, amb el que ha cobrat durant tota la seva carrera de futbolista.
Sí, efectivament, allò, Dani Alves ha sigut un futbolista professional que, a més, ha jugat equips de primer nivell, on es cobra molt, i quan va ingressar a presó es van publicar articles que deien que tenia un patrimoni d'uns 60 milions de dòlars, que serien uns 55 milions d'euros. Per tant, en principi, no hauria de tenir problemes per assumir aquest pagament de 150.000 euros, Però, segons el mitjà Wall, Alves tindria els comptes corrents bloquejats perquè té un conflicte amb la seva exdona i també amb un exsoci, i per això necessitava que algú li avancés aquests diners que al final li hauria donat el pare de Neymar, que és qui sempre ha gestionat i supervisat la carrera i els negocis del seu fill.
I aquests 150.000 euros són per la víctima?
Sí, sí, aquests diners són els que rebrà la víctima si es condemna Dani Alves per agressió sexual, que és una indemnització per les seqüeles físiques i psicològiques que té la víctima. Però què passa? Alves ha volgut avançar els diners, i això és una estratègia de la seva defensa, perquè si ho fa i se'l condemna, se li pot aplicar el que se'n diu un atenuant a la sentència. De manera que, si s'aplica aquest atenuant, es pot intentar reduir un temps la pena de presó perquè es considera que ha intentat reparar el dany causat amb aquests diners, avançant-los, perquè aquí no t'has d'esperar a que s'executi la sentència, com està passant ara en un altre cas, com és el de Rosa Peral, que justament hi ha el debat de si ella té diners o no per pagar la indemnització que hauria de rebre la família de la víctima. Si tu els estàs avançant, estàs dient que aquests diners ja hi són i que d'alguna manera vols contribuir a reparar aquest dany i, per tant, que la pena que s'imposi sigui una mica inferior.
I creus que es pot reduir molt el temps de pena?
Això també depèn de la valoració que facin els jutges i del que acabi implicant la condemna, perquè també s'ha de veure quina pena d'anys se li imposa o no en funció de la valoració que hi hagi al judici.
I escolta'm, ara qui li gestiona tot això amb en Dani Alves?
Sí, clar, perquè a part dels 150.000 euros, el mitjà brasiler World també ha publicat que Alves ha designat com a apoderat dels seus negocis un dels advocats de confiança del pare de Neymar, que ara és qui l'està assessorant en la part més empresarial. A més, Alves ha canviat d'advocats en la seva defensa i no sabem si ha influït, però per tant, la família Neymar sí que s'està implicant molt en tot el que seria el procediment judicial que està vivint Dani Alves, i d'entrada sorprèn una mica perquè, clar, l'acusació que pesa sobre Dani Alves de cara a l'opinió pública no és gens ben rebuda, i per tant tu estàs exposant la teva imatge a un futbolista en un mal moment. De manera que o deuen ser molt amics o potser és que també es deuen algun favor entre ells per arribar a aquest extrem.
I que el podrien ajudar i donar aquest suport de manera que no fos pública. Però sembla que... Bueno, potser tampoc... no volien que fos públic, sí. I és aquest mitjà el que ha aixecat la notícia i per això ara s'ha fet públic, clar.
És també. Això, tampoc sabem si ells ho volien anunciar, però un cop s'ha filtrat, de moment no hi ha hagut ningú de part d'Alves o de Neymar que ho hagi desmentit. I el fet és que Alves ha apartat de la gestió del seu patrimoni la seva exdona, Dinora Santana, que al novembre va dir a Telecinco que sentia que Alves havia jugat amb ella.
No me ha vuelto a llamar, desapareció y no sé por qué, ni me interesa. Esto es cruel. Y esto me hizo darme cuenta, primero, que nos utilizó, que fue cuando estaba pidiendo la salida de prisión, utilizó de que llegáramos y luego nos ignoró completamente.
Aquest conflicte amb la seva exdona sembla que és el que ha derivat en aquesta situació actual d'Alves, de tenir els comptes bloquejats, que és un conflicte no només pel patrimoni, perquè Alves ha decidit doncs, que ella el deixi de gestionar, sinó també per l'ús que ha fet el futbolista de la figura de la seva exdona i dels fills, perquè quan va demanar que el deixessin sortir de la presó, un dels arguments que va utilitzar és que ha escolaritzat els seus fills a Barcelona per intentar justificar que no hi ha risc de fuga. El que va ser que igualment això no li ha servit perquè els jutges no li han comprat aquest argument, i la relació amb l'exdona sembla que s'ha trencat tant en la part empresarial i econòmica com també en la més familiar, perquè els fills, aquí al mig, hi ha hagut un ús judicial que després
tant,
no ha funcionat.
Hi ha un segon cas judicial a partir del qual hi han bloquejat aquests comptes amb Dani Alves,
el que
no?
Passa que aquí...
Perquè per bloquejar-te els comptes suposo que hi ha d'haver un jutge que t'ho diguin.
Sí, però he estat buscant informació i justament tota aquesta part no s'està explicant gaire. Com que és molt privada i particular, diria clar. Que cap dels interessats la vol detallar, i no sabem del cert doncs quines demandes hi pot haver aquí i qui està pendent, perquè també hi ha un exsoci implicat. El fet és que des que Dani Alves és a la presó sí que hi ha hagut moviment amb els seus negocis i sobretot en les persones que els portaven, que sembla que ell ja ha perdut la confiança.
Què més?
Doncs també va anar a Telecinco la seva dona actual, Joana Sanz, que ella de moment se sent bastant diferent.
Podría ser que esté utilizando Dani en este tema, como hizo con Dinora en un primer momento.
No lo creo. ¿Para qué, además, ahora?
Bé, em sorprèn com tothom, bueno, del seu entorn, no tenen problemes en parlar, eh? Amb els mitjans.
Clar, aquí a mi també m'agradaria saber si Telecinco ha pagat.
Jo crec que ha pagat 100%.
És un d'aquells debats ètics que a vegades les teles privades doncs, fan servir per tenir això, testimonis que poden interessar i que normalment no anirien als programes, però que potser amb una contraprestació econòmica els hi pot anar bé per acabar doncs, apareixent-hi i fent unes declaracions. Però sí, el curiós és que tant l'exdona com la dona actual han apostat per anar a Telecinco els últims mesos.
Les hem vist i les hem sentit. Sabem quan es farà el judici de Dani Alves i a on?
Sí, de fet no falta gaire. Serà el 5, el 6 i el 7 de febrer a l'Audiència de Barcelona, que a mi sí que m'ha sorprès que el judici es faci tan ràpid. És a dir, els fets que es van denunciar van passar el 30 de desembre del 2022. Uh-huh. Alves va entrar a la presó al cap d'un mes, ara farà un any, i el judici serà d'aquí res, molt poc queda. Per tant, en gairebé un any s'ha fet tot el procés per l'acusació de violació, quan normalment, de mitjana, en aquest tipus de delictes, malauradament, acostuma a ser tot força més lent i es triga més.
Suposo que al ser un cas mediàtic també s'ha accelerat.
Jo diria que aquí sí que ha influït el fet això, no? Que sigui algú que internacionalment té un focus per la seva carrera com a jugador de futbol i que diria que no interessa allò exhaurir els terminis i que el procediment s'allargui encara més. I, per tant, potser per això és més ràpid del que acostuma a ser habitual.
El judici es podrà seguir públicament? És a dir, tothom qui tingui un interès podrà sentir què és el que passa allà dins?
Clar, en principi tots els judicis són audiència pública, que és que hi hauria de poder anar tothom que ho vulgui sempre, que no tingui cap implicació en el cas, perquè aleshores sí que potser no pots assistir a totes les sessions. S'haurà de veure què passa amb aquest, perquè és evident el que ara dèiem, que hi haurà molta expectació mediàtica. Ja va passar no fa gaire al novembre amb Shakira, quan també es va fer el seu judici a l'Audiència de Barcelona per aquella acusació de frau fiscal. I quan és algú doncs, més conegut, el que acostuma a passar és que es controla també la cobertura que poden fer els mitjans i fins i tot el públic en general. I a vegades es posen limitacions que ara mateix es desconeixen. Jo penso que els mitjans l'haurien de poder seguir, però el que sí és cert i que penso que es vigilarà molt és que no es pugui identificar la víctima. I justament els últims dies hem tingut notícies sobre això perquè la Fiscalia estudia accions legals contra la mare d'Alves, que va difondre imatges de la víctima i el seu nom, i l'advocada de la noia ha anunciat que denunciarà la mare i també un mitjà que va publicar doncs, la identitat de la víctima.
La raó, no?
Correcte, sí.
Molt bé, 5, 6 i 7 de febrer a l'Audiència de Barcelona sí. Començarà el judici pel cas de Dani Alves i recordo, em sembla, que en els mitjans, o almenys a nosaltres, per seguir la compareixença de la Shakira, van enviar un enllaç de Zoom. Tu sí. T'havies de connectar i algú del jutjat t'havia d'acceptar com si fos una reunió, eh?
Correcte. De fet, en el cas de Shakira, el que es va fer és que alguns periodistes, no tots, podien ser a la sala on es fa el judici, que com que no és gaire grossa, doncs els espais estan limitats, no hi ha cadires infinites, i després tota la resta, si s'havien acreditat prèviament i se'ls havia acceptat, podien tenir aquest enllaç per seguir això, el judici per un Zoom.
Sí, sí, Zoom, era Zoom.
I des d'allà, doncs, veure què era el que es declarava, què deia Shakira, i entenem que això segur que amb Dani Alves hauria de ser així, almenys en la declaració d'ell i la dels testimonis. Una altra cosa és la de la víctima,
totalment.
Que aquí sí que es pot entendre que es limiti.
Perfecte, Pau, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Demà hi tornarem. 4 minuts i arribem a 3 quarts de 2 del migdia. Laura Grau, bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Una mica emprenyada avui. Vinga, ja,
tu
ja se m'ha vist la cara, no?
És que has arribat una mica ofuscada.
No, hi ha un tema que em molesta molt, que és que som 10 de gener
sí.
I aquesta setmana sembla que és obligatori per treballar en un mitjà de qualsevol tipus, privat, públic, és igual, haver de fer el comentari de què, com porteu aquests dies els àpats, Esteu compensant els excessos de les festes? És que ja només la paraula excessos em fa... Mira, la pell de gallina. compensar què? Bueno, estic molt emprenyada amb gent que realment després va demanant a persones com jo que anem a fer seccions de feminisme i no sé què, però que després se'ls escapen aquestes coses en els seus programes. És així.
I una cosa que a mi em sembla 100% superada, que no s'ha pogut dir més, tia.
Sí, sí,
vull dir
sí.
Que no és cap novetat, no estem dient res nou.
És gros.
Parlarem de Jonas Brothers, ara?
Sí,
posa. Ja fa anys que volten el Jonas.
Molts anys. És que és el pòster més gros que he tingut a la meva vida, penjat a la meva habitació. És un pòster dels Jonas Brothers de la revista Bravo amb els seus caps com si fossin paelles valencianes.
Llavors actualitzarem una mica què és el que estan fent i el que es diu d'ells, no?
Sí, perquè el Joe Jonas, com ja sabeu, es va divorciar de la Sophie Turner fa poc i, a més, aquest any els tenim a Barcelona actuant al Palau Sant Jordi al maig. Per tant, tindran certa presència a la nostra vida.
Molt bé, doncs ara recuperarem alguns dels documents que ens van deixar fa uns anys i també sabrem com estan sentimentalment i professionalment els Jonas Brothers.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí. EAE Business School patrocina aquest espai.
Tres quarts de dues del migdia. És o és de Jonas Brothers, que ara estava mirant de quin any és. És del
2008 o 2007.
2007. És una bestiesa, eh? Han passat molts anys.
Tinc un vídeo èpic amb els meus germans cantant aquesta cançó a casa com uns bojos.
Això va ser pràcticament número 1 mundial, eh?
Sí.
Recordo, va ser l'any de Jonas Brothers. A veure, avui hem de tornar a parlar d'ells, perquè ja fa uns dies que surten nous rumors i nous comentaris d'un d'ells, precisament, i aviat els tindrem també a Barcelona en concerts.
Sí, el que últimament estem tenint en portades de premsa rosa és en Joe, el germà mitjà, pel qui no l'ubiqui, el que tenia el cabell així una mica llarg i que sortia a Camp Rock, perquè s'ha divorciat de la Sophie Turner, l'actriu de Joc de Trons, amb qui té dues criatures i ha sigut un divorci molt difícil, i ara sembla que tenim novetats sobre la seva vida amorosa. D'altra banda, com deia Roger, tocaran al Palau Sant Jordi, la ciutat està encartellada amb la seva cara, no sé si heu vist el cartell del tour. Però sí que és veritat que impacta, perquè penses, aquesta gent què estan fent ara mateix, si són de finals del 2000? Doncs jo crec que és un boníssim moment per fer una mica de nostàlgia, recordar d'on venen i què va passar després del seu moment de glòria i què els ha portat fins on són ara. But I'll be there forever. You see
that it's better. Perdona una cosa, tornant al Palau Sant Jordi, creieu que ompliran fàcilment?
És
o que patiran una miqueta?
Patiran.
Perquè, clar,
tenen una mica de crisi.
Tira, però no
vols
sé si,
dir que
si
patiran?
Tant. Sí? Tu hi aniries?
Hòstia. Jo no hi aniria perquè no sóc especialment fan, però fa res van fer un... Què deu fer? 4 anys?
El 2020,
anys.
Jo hi vaig anar. Van fer un altre concert.
I estava ple? Van
estava ple perquè era una mica la gira de retorn, però ara estan fent una gira d'un nou àlbum que no ha sentit ningú.
Hauran de tirar de clàssics, també, suposo.
No, hauran de fer un concert un altre cop nostàlgic, però clar, no sé fins a quin punt els hi tirarà. Sap especialment greu sabent tota la història de com han arribat fins aquí, perquè és que no és el primer cop que estan al Pou, aquesta gent. La família Jonas era una família de Wyckoff, un poblet de Nova Jersey, que liderava l'església d'una petita comunitat cristiana protestant, o sigui, el pare era pastor, aquestes coses que passen en altres països, que els mossens són gent amb dona i fills. Tenien 4 fills, els 3 de la banda musical, que són del 87, del 89 i del 92, i un bebè petit del 2000 que ningú coneix i ningú sap res de la seva vida.
I en Panxos, el petit broda.
Sí, en Frankie. Llavors, aviat descobreixen que en Nick, que és el petit dels 3 del grup, és un prodigi musical, el presenten a castings de Broadway, els grans es posen gelosos, la gelosia és un clàssic d'aquesta casa, i també comencen a fer teatre, anuncis, i van composant per passar l'estona. Llavors els hi comencen a sortir cançons com aquesta que sona, que va ser la primera, i li ensenyen a un tio de Sony que els fitxa a tots 3 i els posa a assajar com bojos a 3 adolescents de 14, 16, 18 per crear una banda de rock adolescent.
Que també és aquella temàtica de sí, els ensenya a una gent de Sony. Com arribes a aquesta gent de Sony per ensenyar-los la teva puta
en una perruqueria,
maqueta?
Tia, surt el documental que l'heu de veure d'Amazon Prime Video, que estaven en una perruqueria i estaven parlant dels assajos d'en Nick, que era el petit a Broadway, i un tio els va dir, conec a una persona de Sony, els hi puc passar una maqueta. Bueno, coses boges que només passen als Estats Units, tio, sí. De veritat.
Sí,
sí que era rock, eh?
Realment se senten sí. les guitarres i com ha canviat la música?
És un gènere que ja no existeix.
No existeix, ja, això.
És molt fort, jo estic molt nostàlgica d'això. Aquest primer videoclip, que és el de Mandy, ho rebenta, van fent petits bolos en festes d'instituts, que això és impactant també de veure, comencen a tenir fans i es van començar a fer molt famosos. Però justament llavors cauen en la primera etapa de desgràcia, que és que li diagnostiquen diabetis al petit, està molt malalt, el Sony es cansa d'ells i els decideix fer fora de la marca, del segell.
Devien empenedir-se'n.
I l'església...
El de la perruqueria destrossat.
Sí, el de la perruqueria pobra. L'església, que això és el que sap més greu perquè era realment la seva comunitat, com de la seva família, els fa fora perquè no són prou cristians, perquè estan fent música sobre noies i com llançant-se a la vida de la fama i això no va amb ells. Llavors, estan fatal, en plan ruïna, no tenen diners per res, han de canviar de casa, han de marxar perquè la casa és com de l'església, i els fitxa Disney i de cop se'ls obre el cel de cop. Mentre graven el seu primer disc en un estudi increïble a Los Angeles, li ofereixen a en Joe Jonas ser el protagonista d'aquesta pel·li. Fort.
Amb la Demi Lovato, no?
Aquesta, amb la Demi Lovato.
Meravellosa.
Una pel·li que va donar la volta al món. Si no sabeu quina és Camp Rock, eh? El primer disc rebenta ja les llistes mundials de música i quan tornen de gravar de Canadà, expliquen al documental que es troben un fenomen fan boig, totalment imprevisible, amb només 16, 18, 20 anys, gent cridant al carrer, no podien entrar... Bueno, unes coses molt loques. I comencem a saber els primers safrejos d'ells amb altres estrelles de Disney. Now I'm speechless, over the edge and just breathless. I never thought that I'd catch this love bug again. Aquesta cançó que m'encanta, que és de les meves preferides d'ells, la va escriure a Nick Jonas amb, no sé, 13 anys, 14, per la Miley Cyrus.
Moni!
Wow.
Es van conèixer en un capítol de Hannah Montana on ells van fer el típic cameo entre estrelles de Disney, es van enamorar bojament i també poc després en Joe Jonas va començar a sortir amb la Taylor Swift. O sigui, aquest moment de Joey Taylor, Nicki Miley...
I la Taylor sempre n'ha parlat una mica malament, eh? Mr. Perfectly Fine.
Sí, sempre explica tot arreu que, que la va deixar amb una trucada de 25 sí. segons.
I com que ell sempre, pel que explica les cançons la Taylor, feia el paper aquest de bon noi i de ser perfecte tal, i en realitat tot acabava sent com mentida.
Home, ja se'l veu, ja se li veu a la cara, que és el típic, eh, també, en Joe.
I que tota la, o sigui, tota la narrativa que com a germans han construït també és tot aquest paper, en realitat, de nens cristians, de mantenir la virginitat fins que es casin i com tenir una... com intentar allunyar-se de les polèmiques i en realitat mai ho aconsegueixen, perquè són uns liantes.
Se'ls va començar a complicar la cosa mentre estaven ja en el seu millor moment amb temacles com aquest. On et porta això, Roger Carandell, que et veig
no,
molt
mira,
implicat?
Ara estava pensant, quanta gent deu escoltar mensualment Jonas Brothers a Spotify?
Molta.
I ara estic entrant a mirar-ho.
Però sobretot les antigues, jo crec.
Segurament la gent tira dels clàssics. Ara us diré quanta gent els escolta cada mes.
En aquest moment que estaven ells a la glòria, entre premis, estadis plens, entrevistes a la tele i tot això, va saltar a la premsa rosa el mític triangle amorós entre en Nick Jonas, la Miley Cyrus i la Selena Gomez, que també era xica a Disney en aquell moment, i elles dues eren amigues i es van enamistar moltíssim per culpa d'aquest tema durant molts anys. Vull dir, fins a dia d'avui encara, quan se les veu juntes, és com, hòstia, juntes, la Miley i la Selena, increïble. Bueno, podríem anar-ho superant, també. En aquest moment, en Joe també té un breu afer amb la Demi Lovato, que és la coprotagonista de Camp Rock, perquè s'havia de vendre la segona pel·li, hi ha molta gent que diu que això va ser mentida. Se'ls va veure junts i tal, i semblaven una parella idíl·lica, però jo realment tampoc m'ho vaig acabar de creure. I aquí la fama i l'èxit és quan els comença a passar factura.
Escolta, m'estic impactat perquè ara l'Aina Ostrell m'ha passat els oients mensuals que tenen Jonas Brothers a Spotify i és bèstia, 31 milions d'oients cada mes escolten Jonas Brothers.
Va ser boig, però sí, clar, jo crec que aquests 31 milions d'oients es concentren tots en els discos d'abans d'aquest que ja està sonant, que és l'últim que van fer d'aquella etapa adolescent, que no els hi va anar tan bé com els anteriors, i van començar a prendre males decisions, com per exemple gravar una nova sèrie per Disney Channel que era per nens petits quan ells ja tenien rotllo 20 anys, I alhora van començar a tenir moguda, pel que deia la Juliana, dels anells de castedat, perquè tenien aquesta idea religiosa de que havien d'esperar-se fins al matrimoni, llavors tothom sembla començar a fotre moltíssim d'ells, fins al punt que pobres els hi xiulaven, quan anaven a esdeveniments, en plan el típic partit de futbol que hi van les estrelles de Hollywood, els xiulaven, es van començar a emprenyar entre ells i van decidir, escolta'm, parar, fem una pausa. I en aquesta pausa és quan en Nick, el petit, va obrir la seva carrera paral·lela en solitari. I aquí van començar una mica els problemes, perquè efectivament, si tu decideixes fer una mena de carrera paral·lela en solitari, ja la cosa comença a fer pudor de que això s'acabarà, tot i que ells tota l'estona negaven que el grup se separés, bueno, que eren clar, com projectes paral·lels i tal. Clar, el que us deia, aquí sempre hi ha hagut gelos en aquesta família, en Joe també va intentar fer la seva pel seu compte, però no li va anar tan bé.
Pobre Joe.
Sí, pobre. I mentrestant en Kevin, que és el gran, és el més tranquil·let, es va casar amb la seva nòvia tota la vida, la Daniel, van començar a tenir fills com uns bojos i res, i van fer com una mena de vida molt més fora del grup, però van vendre un reality show sobre la seva família a no sé quin canal, que els seus germans van odiar completament, o sigui, completament no sabien què estava fent en Kevin venent tan heavyment la seva vida en públic. Llavors, en Nick se'n cansa de tot, el 2013 decideix que s'acaba el grup unilateralment i segueix triomfant pel seu compte. L'havíeu sentit, aquesta,
primer
vosaltres?
Primer cop que sento aquesta cançó.
Doncs devem ser els únics, perquè això ho va rebentar als Estats Units. Vull dir, el tio omplia estadis i li anava bé. En Joe va decidir que havia de reformular la seva carrera en solitari i va fundar el grup DNCE, que per qui no els ubiqui són aquests.
Un giro, eh? Això sí que no m'ho veia venir.
Aquesta sí que és molt famosa, eh?
Aquí ho va poder reconduir, sí, pobre, sí.
Aquí sí.
Seria greu. A tot això, hi havia un mal rotllo entre els germans que van estar pràcticament 5 anys sense parlar-se. No es van parlar fins que van néixer les filles d'en Kevin i van haver de començar a anar a batejos, a casaments. En Nick també es va casar amb la Priyanka Chopra, que és una actriu índia. I jo crec que en aquests moments de retrobament familiar, de dir, bueno, nois, és que ara ja estem construint cadascú la seva vida familiar, els hi va saber com greu, el mal rotllo. I van començar a tenir una mena d'acostament. I en Nick, que ja veieu que sempre és el que porta la paella pel mànec, es va posar nostàlgic, va dir que els trobava a faltar i que havien de tornar a fer un nou disc i una nova gira. I els altres,
com és el Nick, tio.
Fa molt poc de germà petit, perquè ell és el germà petit i, en canvi, és el líder de tot.
Però es nota que és el primer que aquí li van anar com bé les... O sigui, és com el talent original, en realitat.
Exacte, o sigui, van poder ser famosos perquè ell realment destacava molt. Total, que el 2019 van decidir tornar, nou àlbum, nova gira, i aquí sí que es va sentir a les ràdios d'arreu. I'm a sucker for you. Aquesta.
Home, doncs és dels pocs grups que quan fan un retorn els hi funcionen les cançons.
Per... Espera't.
Jo m'estic emocionant ja.
Digues, quin t'agradava tu?
A mi en Joe, ho sento, sóc una tia bàsica.
En Joe, que ara és un senyor de 34 anys.
Divorciat.
Home, i gràcies a Déu.
Un senyor divorciat.
No, vull dir...
Sí.
Bueno, si només faltaria, no?, que no hi hagués arribat.
Que es diu Joseph Adams Jonas.
Bueno, és que són molt religiosos a casa seva. Sí. Aquest efecte nostàlgia que dèiem va fer que aquest primer disc de retorn del 2019, ho rebentés, la vida els hi somriu a tots perquè en Joe també troba l'amor, es casa amb la Sophie Turner i tenen dues criatures i a les ràdios d'aquí van arribar més d'una cançó d'aquest disc. Aquesta també va sonar
sí, a Ràdio Musical, a tope.
Però el que dèiem, Roger, no ens avancem als esdeveniments perquè un cop acabada aquesta primera gira de retorn, en què també vam venir a Barcelona, perquè jo hi vaig anar, el 2020, just abans de la pandèmia, o sigui, va ser concerts en els Brothers i després tancament total. Doncs les coses van començar a posar un altre cop lletges perquè en Joe es va divorciar dramàticament de la Sophie, judicis, temes de les criatures i tal. A més, és l'únic dels germans a qui li ha anat tan malament perquè en Nick està encara casat amb la Priyanka, que tenen un fill que es van comprar de ventre de lloguer, per cert. I clar, en Joe jo crec que tema tabú a casa seva a tot això del divorci. Llavors han tret un segon disc de retorn que no ha sonat absolutament enlloc.
No dic bé.
deixem-la sonar una mica, a veure si això els ajuda una mica.
Sí, aviam si gràcies a Catalunya Ràdio l'àlbum té èxit i té vendes.
Jo crec que seran virals, gràcies a nosaltres. Ja ens enviaran una panera.
Exacte. No, realment s'han fet molts articles de què ha passat. Vaya hòstia que s'han fotut amb aquest segon disc de, després del retorn, perquè ningú mai ha sentit aquest tema i, per tant, la gira mundial que ja van programar, m'imagino, quan estaven gravant el disc, l'han hagut de canviar perquè el show realment ha de tornar a ser nostàlgic, ha de tornar a ser hits dels 2000, perquè això no ho sap ningú. Llavors, s'anirà igualment al maig al Palau Sant Jordi com una boja? Doncs, efectivament, aniré cap allà. I llavors també hem de seguir la pista d'en Joe, perquè s'ha vist amb algú més després de la Sophie, sembla ser. Des de fa un parell de setmanes que hi ha aquest rumor de que ella està sortint amb una model que es diu Stormy Bree, de 33 anys, i que han estat de vacances a Mèxic i sopant junts a Colorado, també.
Bon lloc on sopar, eh? S'hi hauria d'anar més.
A Colorado, no?
Estem rebent molts missatges dels oients que ens llegirem amb tranquil·litat i demà comentarem sobre la possible relació d'en Biel Juste amb l'Aitana Ocaña, eh?
Saps, també que, la saps que seria realment un giro?
Molta gent que té informació, es veu.
En Joe Jones amb l'Aitana Ocaña.
Home, oh, mira, faltaria jo, ei, ja...
Pot passar tot, eh? Que vindrà a Barcelona, home, llavors.
Que... Ja, perdona, i l'Aitana, que és una estrella internacional. Tot
Laura Grau, que vagi molt bé, fins demà.
Que vagi molt bé.
Juliana, fins demà.
Fins demà, Rei.
Us deixem amb el Catalunya Migdia i l'Òscar Fernández.